Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que s'ha completat la primera ronda de la Copa. La Copa mola i ha deixat alguna sorpresa. Avui han caigut dos equips de primera. Acaba de caure l'Almeria contra un segon ref i a la tarda ha caigut el Cádiz al camp d'un primer ref, el Real Unión de Irún. Fa una estona han acabat els dos últims partits del dia i els dos últims partits de la primera ronda, aquesta derrota de l'Almeria 2-0 al camp de l'Arenteiro Gallec. I també ha finalitzat l'Alzira 0, Atlètic Club 2. Avui, dels catalans, només ha guanyat el Girona i a la pròrroga, Quintanar 1, Girona 2. La victòria ha arribat amb un gol d'Estuani, que després ha fallat un penal, i és el segon que falla aquesta temporada. També al migdia el Mollerussa ha perdut contra un primera divisió, com el Rayo Vallecano. Mollerussa 1, Rayo 3, el Rayo s'ha avançat. El Mollerussa ha empatat a la primera meitat, però a la segona el Rayo s'ha imposat. El Manresa ha perdut 1-3 contra el Pontevedra. El Manresa, atenció, ha fet el gol més ràpid de la història de la Copa i del futbol espanyol, dels que consten. 6,7 segons. L'ha fet en pròpia porteria un jugador del Pontevedra que després de l'ensurt inicial ha imposat la superior categoria. El Pontevedra és primera ref, el Manresa segona ref. I aquesta tarda al camp d'esports de Lleida, Lleida 0, Alavés 1. El Lleida ha competit fins al final, ha aguantat bé la primera meitat, ha tingut opcions fins al final, però ha acabat perdent contra una segona divisió com l'Alavés, que ha marcat en els primers minuts de la segona i que l'any passat jugava a primera. Però el més important a Lleida per nosaltres avui ha estat l'homenatge que li ha fet el Tot Gira, el Dani Badia i el Josep Maria Perelló, que ens han deixat aquest 2022. Emocionantíssim. El sorteig de la Copa amb l'Espanyol, que va guanyar ahir contra el Rincón a Màlaga, amb el Nàstic, que també va guanyar ahir, a Logroño, i amb el Girona, que ha guanyat avui, serà dimecres. Sorteig de Copa dimecres. El Barça, la Copa l'afrontarà el mes de gener, amb els altres tres equips de la Supercopa, el Madrid, el Betis i el València. Avui hem sentit el president del Barça, Joan Laporta, en una entrevista al diari Esport. Diu que fitxar al mercat d'hivern no serà tan fàcil perquè amb l'eliminació a la Champions i els ingressos de menys que això provoca, la Lliga s'està mirant i remirant això del fair play financer per poder inscriure. Sentirem Joan Laporta durant el programa. També sentirem Leo Messi, que ha parlat i ha parlat molt bé de Pep Guardiola en una entrevista que s'emetrà demà amb Jorge Valdano a una setmana del Mundial. Revisarem, a més, amb Messi les opcions que hi ha perquè torni al Camp Nou el pròxim estiu. D'aquí unes setmanes ja estarem immersos en el Mundial. Ja s'haurà disputat el primer partit del Mundial, el Qatar-Equador. Avui ha sortit alguna llista més de les últimes llistes de les seleccions que participaran al Mundial a partir de diumenge 20 de novembre. La repassarem. Ha estat un cap de setmana sense Lliga F perquè hi ha partits de les seleccions femenines i el que hem de fer és començar perquè no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 13 de novembre, l'última abans que comenci el Mundial. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
La meva aposta seria que no, però algú de vosaltres ha fet alguna vegada la Beòvia de Sant Sebastià?
No.
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 Avui la feia el Cristian, no?
Avui l'ha fet el Cristian, no ho sabia. Ah. Fa dies que no parlo amb ell, mira, doncs demà el trucaré.
Sí, l'ha anat a fer avui.
Sí que l'he fet, sí, un parell de vegades. És emocionant. Avui l'han fet...
I duríssima, no?
No, és una mitja marató. Són 20 quilòmetres, però fa una mica de pujada, llavors la...
Va sobrada, Xavi. Comun...
Una mitja marató, mira. Xavi, és duríssima, creu-me.
No, home, deu ser, el doble de dur deu ser una marató. Mira, la Beòvia...
Sí, esclar.
La meva experiència va ser que vaig acompanyar uns amics i el Borda, que estava inscrit, i al final va fer un Borda, no hi va anar, i em va demanar que li agafés la samarreta, li vaig agafar, i per no passar el matí sol, vaig anar a acompanyar els companys que la feien a Beòvia, que Beòvia és Irún, és al costat de la frontera, en França. I vaig dir, bé, doncs començo a córrer i quan vegi la primera estació, el primer poble, agafo un tren i me'n vaig a Sant Sebastià a fer el vermut. La vaig fer tota, sense preparar-la ni res, i no corria, eh? O sigui, és dura, però la gent t'anima tant, és tan bèstia l'ambient que es fa. L'Àlex Roca hi ha anat, no?
Sí, sí, avui he vist vídeos de l'arribada precisament perquè l'ha penjat l'Àlex Roca.
És brutal, que t'impulsen, de debò. O sigui, si podeu i teniu un mínim coquet per córrer, que crec que no.
No.
L'única esperança és l'Oriol.
A mi, de tot el que has explicat, el que més m'ha sorprès és que Jordi Borda estigués inscrit a la Beòvia.
No, és que va haver-hi una època que s'inscrivia.
Feia running?
S'inscrivia.
No les feia, s'inscrivia.
Sí, hi va haver una època que sí.
La samarreta la té.
Ah, igual només ho va fer per la samarreta.
Del 2013. No, s'hi va apuntar per fer-la, però al final ja sabem que la vida dona moltes voltes.
El telèfon dels al·ludits és el 93207474.
No? Sí. Si vol que truqui, ho expliqui. O sigui, no he dit cap mentida i no, és que no hi havia cap crítica. Gràcies a ell vaig descobrir que és córrer la Beòvia, que és una experiència brutal. Doncs avui l'han fet a Sant Sebastià i l'han guanyada dos catalans, la barcelonina Cristina Silva i el gironí Nan Oliveras. Dos catalans guanyant la Beòvia. Avui també ha començat el Màsters de tennis a Turí i ha començat amb sorpresa. Ha perdut Rafa Nadal fa uns minuts. Ha perdut contra el nord-americà Taylor Fritz per 7-6 i 6-1. Nadal ha començat malament al Masters, el seu grup el completen Casper Ruud i Félix Auger, el canadenc. Haurà de guanyar-los tots dos segurament per passar a semifinals. Casper Ruud, en el primer partit del Masters, que s'ha jugat a la pista central de Turí, a la pista de Turí, ha guanyat Félix Auger per 7-6 i 6-4. Malcerc Granollers està participant al dobles amb l'argentí Ceballos, la seva parella de gairebé sempre. Han perdut el super tiebreak, que és el tiebreak que guanya 10 punts si hi ha empatat un set contra Ram i Salisbury. Aquesta tarda hi ha hagut Fórmula 1, gran premi del Brasil. L'ha guanyat Russell, segon Hamilton, tercer Carlos Sainz. Primera victòria de George Russell al Mundial de Fórmula 1. Primera victòria de l'any de Mercedes. Queda un gran premi, el d'Abu Dhabi, que serà la setmana vinent, i on s'ha de decidir el subcampionat entre el Checo Pérez i Charles Leclerc. Ja fa setmanes sabeu que Max Verstappen és el campió del món per segona vegada consecutiva del Mundial de Fórmula 1. A la Sobal, aquesta tarda, victòria del Granollers a Osca, 31-36. El Granollers continua segon, és segon classificat per darrere al Barça, que ahir va guanyar el Guadalajara al Palau Blaugrana. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Barça Sant Feliuenc, 65-60 contra el Benvibre. Ahir van guanyar l'Uni Girona i també el Cadí la Seu. El Baxi Manresa ha aprofitat l'aturada per les finestres FIBA, l'aturada per l'ACB, de l'ACB, per fer fitxatges. I ha tancat avui el del pivot estonià Matías Tas, 23 anys, 2 metres 8 centímetres. És el segon fitxatge que tanca. Fa uns dies va tancar el del base nord-americà Frankie Ferrari, que ja va jugar fa unes temporades al Nou Congost. I aquesta matinada a jugar la final del Mundial d'Hockey Patins a l'Argentina. La jugaran a 2:15 l'Argentina i Portugal. La selecció espanyola va quedar eliminada als quarts de final contra França en el Mundial femení. La final va ser ahir a la nit, la va perdre la selecció espanyola contra l'anfitriona, contra l'Argentina. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Setmana de Copa, abans que comenci el Mundial. Algunes sorpreses, sobretot avui. Han caigut dos primeres, l'Almeria fa uns minuts i el Cádiz a la tarda. Dos equips entrenats per catalans, malauradament. L'Almeria l'entrena Rubi, ja sabeu, i el Cádiz Sergio González. I ha patit el Girona, que ha necessitat la pròrroga al camp d'un tercer ref per classificar-se. Ara connectarem amb l'Eduard Solà, que està tornant a Girona, a punt d'arribar a casa seva. Abans, però, Roger Arbosà, resultats més destacats d'aquesta primera ronda de la Copa. Primers equips eliminats a primera divisió.
Mira, el Cádiz i l'Almeria, com deies, el Cádiz contra el Real Unión de Irún, de primera ref, 3-2. El Real Unión, per cert, propietat d'Unai Emery. L'Almeria contra l'Arenteiro, equip gallec, de segona ref, ha perdut 2-0.
De 7 catalans, quants han passat ronda i quants han quedat fora?
Han passat 3, que són l'Espanyol, el Girona i el Nàstic, eliminats 4, la resta, que són l'Olot, el Manresa, el Mollerussa i el Lleida.
Els segons que han caigut són...
5, Saragossa, Osca, Leganés, Ponfe i Lugo, tots contra equips de segona ref.
I l'equip de menys categoria que queda a la Copa...
És segona ref.
És segona ref, eh?
Ni terceres ni inferiors.
N'hi ha uns quants, eh? No hi ha cap tercera ref, ni hi ha primera catalana, l'equivalent en d'altres territoris.
Al mínim segona ref.
Les sorpreses són l'eliminació del Cádiz a Irún contra el Real Unión, que per cert és propietat d'Unai Emery, el va comprar, i ja ho havies dit, ho havia dit el Roger Arbusà, i aquesta eliminació de l'Almeria fa una estona al camp de quin equip gallec?
L'Arenteiro.
Arenteiro, que és
segona ref.
Segona ref. 2-0 ha perdut l'Almeria, déu-n'hi-do. Què us ha creat més l'atenció dels 55 partits de la Copa que s'han jugat entre dissabte i diumenge, Uri?
A mi la quantitat de jugadors titulars importants que han jugat. Normalment la primera eliminatòria de la Copa, i tenint en compte pues, que jugaven contra equips molt dèbils, molt segona ref, molts terceres divisions, jo l'únic partit sencer que he vist, per exemple, és l'Atlètic de Madrid.
I va jugar amb tot.
I ahir Simeone va jugar amb tot.
Sí, sí,
jo pensava...
Sis mundialistes, jo vaig flipar.
Jo vaig pensar, amb el merder que té Simeone allà dintre, com algun mundialista es perdi la cita de Qatar per una lesió en la primera eliminatòria de Copa del Rei, el lío que tindrà... però bueno, afortunadament pues, no va passar absolutament res, i en principi no tinc cap constància que la Copa del Rei s'hagi lesionat ningú, però ja et dic, avui l'Atleti de Bilbao també, la Real Societat, i anant repassant alineacions i han jugat molts titulars en tots els equips.
No hi ha cap lesió important, Roger, que ens consti, de jugadors que estiguessin pendents de... que estiguessin inclosos a la llista de Luis Enrique, per exemple, o en d'altres llistes, d'altres seleccions.
No, no ens consta.
Sònia, tu què t'ha cridat l'atenció de la Copa?
Home, el patiment inesperat del Girona, estava sentint el Solà i em feia gràcia que comentava que ningú no havia previst aquella pròrroga, no? Ni tan sols el seu viatge, que no sé fins si finalment el Solà ha arribat bé a temps.
Ara li preguntem, crec que està tornant.
Ara li podem preguntar. Sí. Doncs, bàsicament, això és que són tants partits que et perds i a mi t'haig de dir que m'agraden més aquestes jornades quan són entre setmana, perquè cap de setmana acabes tenint moltes coses a fer, i un especial aquest cap de setmana que m'havia de preparar, diríem, el viatge a Doha.
Ho tens tot preparat?
No tinc res preparat, però i durant el cap de setmana estava molt enfocada en això, sí. I en acomiadar-me, i el cas és que he vist poc, però acaba cridant-te l'atenció, doncs això, les eliminacions de primeres i una mica de geografia que aprens, no? Perquè aquest equip que ha eliminat l'Almeria mirava aquest vespre, que és d'Ourense o a prop d'Ourense, i que és d'una localitat que es diu Carballiño, i que durant un temps el club es deia així, o Carballiño, que trobo que és curiós. Aprens coses d'aquestes de geografia i poca cosa més d'aquestes rondes.
Costa?
Mira, per no repetir, com ha dit l'Oriol, a mi l'alineació de Simeone em va impactar. Em quedo amb el golaç de Riquelme, tot i els patiments en el partit del Girona, i aquesta tarda anava en cotxe i he vibrat amb l'homenatge que han fet els del Tot Gira al Parelló i el Dani Badia. M'ha semblat preciós perquè han fet conviure dues coses, un partit que a més realment ha estat molt emocionant, tot i que no el podíem veure, amb un homenatge més que merescut. Ha estat molt xulo.
Ara en parlarem. Ricard, digues la teva.
A mi els 9 gols del Villarreal de Quique Setién. Ara fa una setmana parlàvem de Quique i el Villarreal.
A qui els hi ha fet?
Doncs el Santa Amàlia, pot ser, o una cosa així, i la nit. Crec que és un equip... Bueno, és evident
Santa Amàlia,
que hi ha molta
sí.
Santa Amàlia, sí.
Però vaja, fer 9 gols no és fàcil, i en un moment que tenia tan complicat, després de la victòria al camp de l'Espanyol i aquest resultat, vés a saber si
encara,
se salva.
Encara es menjarà els torrons.
Vés a saber, tampoc no ho tinc gaire clar,
jo
però vaja,
clar,
com a mínim ha presentat una mica de batalla la decisió.
Sí. Ha començat a capgirar una situació que semblava ja gairebé irreversible, tot i que només feia 4 partits que dirigia el Villarreal. Anem a Lleida, que avui han passat coses importants. A Lleida, a aquesta tarda al Camp d'Esports s'ha jugat un partit de la Copa, i Lleida Esportiu 0, a la vez 1. Pere Escobar, bona nit.
Bona nit.
El Lleida Esportiu ha competit realment contra un segona divisió com l'Alavés, ex-primera, i diria que heu mantingut la il·lusió, l'esperança, basat en fets reals fins al final, fins que l'àrbitre ha xiulat al final.
Sí, i com et pots imaginar, no era la previsió, perquè la primera previsió és, bé, començarem aviat, l'Alavés anirà per davant i tindrem molt de temps per parlar d'anècdotes i no ha estat així, i hem conviscut amb el futbol, et podria dir que Lleida ha fet una única vegada, que ha estat al minut 2 de la segona part, a la sortida d'un corna, han vedat, i això els hi ha costat l'eliminació, però han tingut oportunitat de fer algun gol, i si podeu, si us plau, mireu les tres aturades que fa el porter de Lleida, perquè em semblen de lo més bèstia que he vist aquesta temporada.
Sí, sí, t'he sentit el tot gira, que les destacaves moltíssim. He pensat en un moment, està sent solidari amb el gremi dels porters que ja en forma part, però dius que val la pena que la recuperem, eh? Perquè clar, el partit sí, no s'ha fet per la tele.
No, el partit no s'ha fet per la tele, tot i que hi haurà imatges perquè la federació envia un equip a gravar.
Sí, hi ha un resum, cosa, sí, sí.
Però bé, estan, les imatges estan, i les aturades, mira, més, clar, el meu criteri pot ser el que sigui, però al costat tenia el Vicenç Amigó, sí, que és un històric, i em deia, aquest noi és molt bo, és que aquest noi anirà primera.
Va una mica sobrat, deia el Vicenç Amigó.
Sí, i tenia raó. Poc després ha fet una jugada, li han enviat una pilota, i ha volgut fer una passada a primer toc, i li han tallat i han estat a punt de fotre un susto, però és un porter, però... I el Lleida ha tingut... Està molt ben posat, és molt difícil fer-li un gol, en vedat li han fotut un gol, però té problemes per marcar-los, però ha aguantat l'emoció fins al final. Els últims 5 minuts han estat amb 4 corners consecutius, està molt xulo, molt xulo.
Mira, ara tinc punxat el resum, una centrada des de la dreta, un cop de cap espectacular. L'aturada que fa la seva dreta, un cop de cap, sí, des de la frontal, sí, de la petita. Com es diu el porter del Lleida Esportiu?
No és el millor, eh? Ramon Vilà.
Ramon Vilà. Sembla que el van fitxar la setmana passada i que el va portar el Gabri, que el coneixia.
Sí. Jo li dic Vilà perquè l'he vist accentuat, però allí tothom li diu Vilà. Però Ramon Vilà, aquesta no és la millor, ja em veuràs.
No és la millor, doncs ara
no, faig temps. No. Es va formar a Can Barça.
Es va formar a Can Barça, sí, va anar-hi de la mà del Gabri la temporada passada, quan el Gabri va caure al Lleida Esportiu. Ara estic veient una, des de la banda esquerra, una retalla de la línia de fons, espectacular, la que acaba el travesser, o sigui...
La que acaba el travesser, no sé d'on
és increïble,
la mà.
Increïble, sí, o sigui, sembla, sí, Ter Stegen quan posa la mà de ferro i una rematada, sí, a la frontal de la petita, amb tot a favor pel davanter, acaba el travesser i a córner, fantàstic, el porter del Lleida Esportiu, que finalment, però, ha encaixat un gol i ha caigut eliminat de la Copa contra l'Alavés. El partit ha estat molt bé, ha estat important, però el més important per nosaltres, Pere, ha estat una altra cosa avui al Camp d'Esports.
Mira, et diré una cosa, a mi em feia molta por aquest partit. No tant pel partit, perquè ja ho porta la feina, però em feia molta por perquè jo soc molt bleda i perquè la meva relació amb el Dani i amb el Josep Maria ve de molts anys, perquè clar, ve de molts anys. I arribar a Lleida avui, i és que allí amb qui parlaves, del que parlaves, on parlaves, tothom et treia el nom del Dani, tothom et parlava de com era el Dani, tothom et dibuixava el Dani. I a mi em feia por, perquè després al cap i a la fi tu estàs fent la teva feina i has d'aguantar el top, no? No em pots fotre a plorar. Sí. Hi ha hagut 3 o 4 moments que ha anat d'un pèl, no t'enganyaré, d'un pèl. Però ha estat molt maco.
Ha estat molt maco, sí, senyor. Ha estat molt emotiu, emocionant, no ha estat lacrimogen, ni excessivament, entre cometes, ja fiscós. M'entens el que et vull dir, eh?
Sí.
O sigui, amb el tot gira, el David Clubes, que ha fet una feinada. David, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
I enhorabona per la idea i per la posada en escena i l'execució. Ha estat fantàstic escoltar la ràdio aquesta tarda des de les 5 fins a 8:45, aproximadament, no? Més o menys?
Sí.
Que heu tancat, sí, amb la dona del Dani, amb la Ruth, en un moment emocionantíssim de ràdio. Tot ha estat molt emocionant, hi ha hagut puntes d'emoció. A tu quin és el moment que més t'ha frapat de tot el que he viscut?
Mira, a mi m'ha passat una mica el mateix com el Pere, no? Et diré que jo avui puc dir que ha estat potser el dia que m'ha costat més presentar el Tot Gira, presentar el programa, perquè tot ho tenia molt al cap, ho hem estat treballant molt amb l'equip durant tota la setmana, molt de la mà, i ja ho he dit a l'antena avui i ho torno a repetir, molt de la mà de la dona, de la Ruth i del seu germà, del Rubén, que m'han ajudat moltíssim amb telèfons, amb contactes, amb històries. Avui mateix al migdia la Ruth em passava aquesta nota de veu en què el Dani li cantava a ella, no?, una cançó del Sabina, i m'ha demanat, diu, ostres, em faria il·lusió que pogués sonar al final, no? Clar, muntar tot això és una càrrega emocional molt forta, no? I ho vas muntant, ho vas preparant, no? I amb l'esperit, amb l'adrenalina, amb les ganes que això surti bé i que, doncs, quedi un homenatge xulo, sentit, però que no sigui lacrimogen, tot això et vas empapant, no? I quan ho has d'explicar en antena o ho has d'explicar en directe i que això quedi bé i que casi bé amb el futbol, doncs clar, no és fàcil, no és fàcil. Ha estat un exercici periodístic i també, doncs, humà, que a mi personalment m'ha posat a prova i que he acabat disfrutant, i crec que això és el més important, que ho hem disfrutat, perquè al final, si ho hem disfrutat, senyal que hem aconseguit que fos una cosa bonica, que no fos lacrimògena, que això és la gran promesa que li vaig fer a la seva dona, la Ruth, i crec que més o menys ho hem pogut aconseguir, que vaja, que ha estat un homenatge més que merescut tant pel Dani com pel Josep Maria Perelló, que ja hem començat al migdia amb el partit del Mollerussa, que el va seguir durant tants anys també el Perelló, i que també hem tingut un raconet per ell al descans del partit del Mollerussa d'aquest migdia.
A Mollerussa hi ha hagut l'Isaac Vilalta. Isaac, bona nit.
Què tal, com estem?
Has viscut els dos homenatges. El Josep Maria Perelló va seguir el Mollerussa, el Dani Badia seguia de tota la vida el Lleida Esportiu, tots dos han mort aquest any, tots dos per la mateixa malaltia, pel càncer. Ha estat una situació, dues situacions dures, difícils, cruels. Vaig tractar més a prop la del Dani, i és una experiència difícil, però també enriquidora. Però vaja, tu com ho has viscut tot plegat?
No, poc afegir el que diuen el David i el Pere, perquè realment és així. Mira, al matí, Mollerussa fent el cafè abans del partit, i he anat d'hora, per aquests dies s'han de preparar bé, i dos homes grans s'han assegut allà amb mi, i, de Catalunya Ràdio, aquí teníem el Perelló sempre fent el partit, ja veníem Ràdio Ponent, i és que veus que la gent del carrer, al llarg de la transmissió a la tarda, ho vivíem constantment. El Jofre ho deia, Lleida és una família, al final gairebé es coneix tothom, i la figura de tots dos, doncs, molt presents en el dia a dia.
El Mollerussa li ha donat guerra al Rayo, arribant sí. A l'empatat, els gols de la victòria del Rayo han estat a la segona meitat, l'1-2 i l'1-3, o sigui, el partit futbolísticament també ha generat certa il·lusió, oi?
I aquí hi havia cinc categories entremig, entre l'un i l'altre. I sí que és cert, que la diferència a priori era
perquè
molt més gran.
Perquè el és primera catalana.
Primera catalana, sí. Ara mateix segon
que
classificat.
Que és com el cas David Clopés, que m'acabes d'enviar per WhatsApp, de l'equip extremeny.
El Santa Amàlia.
El Santa Amàlia és l'equip extremeny que ha rebut sí. Els 9 gols del Villarreal i que juga primera extremenya.
Sí, 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 és la mateixa diferència, però fixa't com ha plantat cara el Mollerussa, no? Sí, sí. I jo crec que és dels equips de sisena categoria, ara parlo de memòria, crec que és l'únic, juntament amb el... Ara no recordo quin rival tenia que han jugat aquesta tarda, que ha fet un cas capaç de marcar-li un gol a un primera. N'hi ha hagut un altre avui que també ha fet un gol, també un sisena categoria. Per tant, diria que el Mollerussa, qui més clar encara ha plantat a un primera.
Digues,
anava a dir, és que abans la Sònia no sé si ha dit que li agradava més que jugués aquesta ronda entre setmana o en cap de setmana, però fixa't un detall, a Mollerussa entre setmana vaig estar allà tranquil·lament parlant amb la gent del club, i em deien, l'any passat vam jugar aquesta eliminatòria contra el Getafe en dimecres,
sí.
Aquest any en cap de setmana, això ens ha anat molt bé, primera perquè tenim tota la setmana per preparar-ho, i també tenim el dissabte, que clar, aquí la gent treballa i s'ha de començar a preparar els vespres, i en canvi hem tingut tot el dissabte, i a més, el poder triar diumenge al migdia s'estalvien la llum artificial, que la que tenen el camp és bona, però per qüestions televisives l'han d'incrementar, i això suposa un sobrecost que pràcticament ja dilapiden tot el que havien guanyat per superar aquesta ronda. Per tant, aquests diners no els han gastat en llum, els han pogut invertir en unes grades supletòries de 1.200 localitats, que a més els generen retorn. Per tant, econòmicament, pels clubs petits també és important.
Molt bé, Isaac. Gràcies per la feina, l'Isaac Vilalta, el Pere Escolar...
Per cert, Ramon Vilau deia bé l'Oriol, format al futbol base del Barça... Tu ho deies bé, el va portar el Gabri perquè és de Sallent i té 20 anyets, la criatura.
Sí, i li queda un any de contracte amb el, amb el Lleida. Va intentar sortir l'estiu, perquè, clar, la història del Lleida ha sortit, que han fet bon partit avui, és complicada, i tu ho saps molt bé, Isaac. Gràcies, Isaac, i enhorabona per la feina.
Com una abraçada.
Gràcies també al Pere Escobar i felicitar-te per com has viscut i ens has transmès bona part del que passava al, al camp d'esports avui, Pere.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Ha estat un honor.
I evidentment, gràcies al David Clubes, que s'ha fotut una currada increïble, no sabeu el que treballa tota aquesta setmana, va tenir l'encert de tenir una idea brillant i l'ha tirat endavant de manera fantàstica. David, enhorabona.
A vosaltres, gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona nit.
El Tot Gira també han seguit al migdia el partit del Manresa. El Manresa 1, Pontevedra 3. El Manresa, atenció, perquè s'ha avançat als 6 segons de partit. 6 segons. És el gol més ràpid de la història de la Copa i podríem dir també que és el gol més ràpid de la història del futbol espanyol. Tot això dels rècords és difícil de dir, però no consta cap gol més ràpid que el que ha fet avui el Manresa als 6 segons i 7 dècimes. Supera el que va fer Joseba Llorente amb el Valladolid contra l'Espanyol fa uns anys a Zorrilla, que va ser als 7 segons. El gol del Manresa li han donat en pròpia porteria a Víctor Vázquez, que és un jugador del Pontevedra, però la pilota la posa en llarg i qui provoca l'error és el Marc Martínez. Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
El gol acceptem que és en pròpia porteria, eh? No, no el reivindiques.
Sí, 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 està clar, està clar.
Però és un error de, del Víctor Vázquez, jugador de la, del Pontevedra. El futbol és un joc d'errors, alguns en cometem més que d'altres, però la jugada és una jugada assajada, això no, no, no et passa tu pel cap centrar des del mig del camp en la sacada inicial i penjar-la allà perquè sí. Heu anat a atacar la zona i això ho teniu treballat.
Bueno, portem moltes setmanes que un dels nostres analistes, Guillem Costa, que des del sac d'inici intentem alguna jugada pues, per mostrar ja des de l'inici pues, que anem a l'atac, no? I, per exemple, al camp de l'Hèrcules en Lliga vam intentar una altra aquesta setmana i durant aquesta setmana pues, anàvem parlant d'aquesta jugada que va fer aquest Valladolid, que jo justament estava en aquell filial aquell any, quan va fer aquest gol.
Ah, està basat en el gol de Joseba Llorente.
Sí, 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 sí. Durant aquesta setmana, parlant d'això, d'aquesta jugada de l'inici, com ho podíem fer, doncs vam acabar parlant d'aquesta jugada perquè jo la vaig viure allà, jo estava en aquell filial, i vaig dir, hòstia, el Valladolid va fer aquesta jugada. És molt complicada, però bueno, al final el que busquem és sorprendre i que passin coses ja molt ràpid allà dintre l'àrea rival, i bueno, una mica l'objectiu era aquest, no? Però si et dic la veritat, no l'havíem entrenat en tota la setmana, simplement ha sigut que l'havíem parlat i just abans de sortir doncs el míster m'ha dit, Marc, agafa el Noah i anem a fer aquesta jugada, intenteu-la, la piques, aviam si els agafem, i bueno, ha sortit massa bé.
Massa bé, home, heu generat confusió, el defensa del Pontevedra s'ha posat nerviós, el porter ha sortit i ha quedat a mig camí i l'intent de refús, com el de Rafinha l'altre dia al camp de l'Osasuna, acaba sí. Passant per sobre del porter del Pontevedra i acaba sent gol. Em sorprèn moltíssim que això tingui l'origen en aquella jugada del Valladolid espanyol. Ara ho pots mirar l'any, la temporada que va ser, perquè això de fa 10 anys potser.
Mira,
tu estaves a Valladolid, a més.
Això deu ser 2007, 2008...
2008.
No sé, per allà deu ser.
14 anys.
Sí.
14 anys.
Sí,
sí. I diu que...
Sí, sí,
dius
bueno,
que
no... idea...
sí, sí, digues.
No, perdona, la idea és aquesta, o sigui, és una jugada que ningú s'espera, així de tant inici, doncs era una mica sorprendre el nostre davanter, que és un jugador molt ràpid, doncs esprinter només sacar, intentar punxar aquesta pilota a l'esquena de la defensa i que passessin coses, no?, i... Bueno, ja ha sortit bé, sí, sí.
Quants jugadors atacaven la zona de l'àrea del Pontevedra? Un només, el davanter, has dit?
Sí, la jugada era això. El jugador, el nostre davanter, s'acaba amb mi, just des del mig camp, i ell ja sortia sprint contra la línia defensiva del Pontevedra, no? I la idea era jo ralentitzar una mica, o sigui, simular una mica el passe enrere típic.
Donar temps, també,
i,
no?
Sí, donar temps que ell pogués arribar i girar-me i punxar-la a l'esquena i aviam si podíem sorprendre.
I què us heu dit quan ha acabat en gol la jugada?
Bueno, no sé, era una mica una celebració que no sabíem ben bé a qui abraçar, no sabíem de tirar el gol, bueno, encara una mica sorpresa nostra, de bueno, és una jugada molt, molt extraordinària, diguéssim, perquè és el que tu dius, és una jugada molt ràpida als 6 segons i que és una jugada molt difícil que surti bé, no? Perquè al final jo estic donant un passe quasi sense mirar, sapient que el meu davanter està sprintant, i que, bueno, que coincideixi que la pilota bota a l'esquena de defensa, el porter es queda a mitja sortida i entre ells, pues, hi hagi aquest dubte i acabi dintre.
Quan has sabut que això era rècord? Això del rècord, a mi la veritat és que cada cop fem més rècords i ho categoritzem tot molt. La dada l'ha donat Mr. Chip, que saps que és un noi que col·labora amb Onda Cero i és una màquina de dades, es té totes, i és qui ha comparat, ha calculat l'estona que passava des de la sacada inicial fins al gol i l'ha comparat amb el gol de Joseba Llorente. Quan t'has adonat que això era motiu de rècord?
Bueno, jo no ho he sentit fins a mitja tarda o així, que el mateix club, el Manresa, pues, ha retuitejat aquest tuit que dius de Mr. Chips i allà és quan ho he sentit, però bueno, és això que dius, al final, bueno, perquè ho diuen, però no saps ben bé, clar, és un gol molt semblant, no saps si ve d'una dècima de segon aquest, o sigui,
que,
bueno, final...
I que tampoc tenim controlats tots els partits que juguen a tot arreu.
Clar,
és que és molt difícil, però bé, no renuncies a res, que ja el tenim.
No.
Escolta'm, no sé si has estat escoltant l'estoneta prèvia a entrar a l'entrevista, que estàvem parlant del Dani Badia. Tu vas jugar al Lleida Esportiu?
Sí, vaig estar 4 temporades allà.
I el recordes, el Dani, suposo?
Sí, i tant. He parlat 1000 vegades, 1000 entrevistes, 1000 rodes de premsa, sí. Una persona... Jo tenia un molt bon tracte amb ell perquè... d'aquells periodistes sempre molt respectuós amb el jugador, el dia que tens un mal dia, que l'equip perd, que tens l'afició en contra, pues, bueno, aquest tipus de periodista que notes aquell respecte, que sap que és un mal moment, que saps que és un moment d'angoixa per aquell jugador i que et mostra aquest respecte, no? I bueno, una pena tot plegat, de veritat.
Marc, el partit contra el Pontevedra heu començat molt bé, millorable, però després heu perdut 1-3, heu tingut un penal per fer el 2-3, però s'ha escapat. Tampoc és el vostre objectiu la Copa, i més aquesta temporada que us estreneu a segona ref.
Sí, aviam, per nosaltres jugar a la Copa del Rei era un premi, és un premi per nosaltres que vam aconseguir la temporada passada. El Manresa no fa gaire, fa 3-4 temporades està a primera catalana, o sigui, per nosaltres era un dia de festa, per l'afició. Sí que és veritat que un cop arriba el partit, pues, te planteges per competir-lo, per intentar passar, per sobretot per brindar-li un premi una mica més gros amb aquesta afició, no? I gaudir-lo una mica més. Però bueno, nosaltres sabíem que venia un rival de superior categoria, sobre el paper millor que nosaltres, que era un partit molt complicat. Se'ns ha ficat molt de cara amb aquest gol, però sí que és veritat que per mi han sigut mereixedors, no? Nosaltres no hem estat bé a les àrees, ni a l'àrea defensiva, ni en atac, i ells m'han semblat un molt bon equip.
És el Marc Martínez, jugador del Manresa, que ha propiciat el gol més ràpid de la història del futbol espanyol, que va ser capità de Lleida, que va jugar al filial del Valladolid, d'on ha recordat aquella jugada amb el gol de Joseba Llorente, que... converses amb el seu entrenador, ha propiciat que es fes el rècord d'avui, és una història increïble, i que va formar-se al planter del Barça. Explicaves el divendres al Tot Costa de Catalunya Ràdio, aquí amb el Jordi Costa i la Sonia Gelmà, que vas coincidir fins i tot amb Messi, Piqué, tot i que ets una mica més gran.
Sí, en edat juvenil jo sóc una generació més gran que ells, però en edat juvenil, clar, ells van pujar de categoria i vam coincidir en divisió d'honor. Sí que és veritat que amb Messi va ser poc temps, perquè ell en poc temps, en una temporada o dos, va pujar 4 categories, em sembla que va jugar molt bé a Barça B, però bueno, sí, vaig tenir la sort de coincidir amb aquests jugadors tan espectaculars com Piqué, Cesc, Pedrito, Messi.
Marc, el divendres vaig sentir que havies acabat al Manresa per qüestions gairebé familiars, oi?
Sí, bueno... jo porto 15 o 16 anys ja de carrera voltant molt per tot Espanya, I bueno, havia arribat un punt ja que bueno, sí, acabava de tenir la nena petita, la meva dona ja té la feina aquí a Manresa, està instal·lada aquí, i jo no volia embarcar-me en projectes de distància allà, perquè ja tenia una edat, 34-35 anys, i les meves opcions passaven per això, per renovar Lleida, perquè bueno, portava bona temporada, estava a gust, és relativament a prop, i... o si no, doncs pues això, acabar
tot,
la
tot això t'ho preguntava perquè m'agrada molt el nom de la teva filla, Marc.
Sí, la Greta.
Greta, maquíssim, m'encanta.
No sé qui ha copiat aquí, eh?
Quants anys té? Quants anys té la teva?
Té 4 anys.
4
anyets.
5, la meva.
Sí, sí. Bueno, avui he pogut gaudir una mica de la festa, l'hem tret allà.
Ah, sí, molt bé.
Sí, sí.
Molt bé. Li agrada el futbol? Tens la sort que li agradi el futbol o no?
Sí, 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 ja li agrada, ja.
Quina sort. Sí, sí. Molt bé, Marc, escolta, ja et passarem la col·laboració perquè vas entrar cada 2 dies aquí a Catalunya Ràdio. Molt agraïts, eh?
Sí. No, vosaltres, home, és un plaer.
Molt bé. Gràcies, al Marc Martínez, jugador del Manresa. Estem a l'espera de poder connectar amb l'Eduard Solà a Girona. Arbo, ha fet declaracions, Cristiano Ronaldo, són una mica... polèmiques.
Compte, sí. Diu que se sent traït pel United, que l'estan obligant a deixar el club, que l'han convertit en l'ovella negra i que no respecta a Ten Hag, l'entrenador, perquè diu que ell tampoc el respecta a ell. Són declaracions a Talk TV, un mitjà anglès.
A Talk TV, Cristiano Ronaldo, que diu que el United l'ha traïcionat, l'ha traït, que se sent com una ovella negra i que no respecta el seu entrenador. O sigui, quan torni al Mundial és probable que Mendes comenci a treballar, continuï treballant i li busquin una sortida. El Solà encara no el tenim, eh? Doncs fem una cosa, anem a publicitat i a veure si en aquesta estoneta pot connectar-se.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure, eines i estratègies per cuidar més i millor les relacions en un món online. És a dir, per cuidar-les, sobretot des de la presencialitat. Amb el psicòleg Joan Quintana i amb l'expert en comunicació interpersonal Ferran Ramon Cortés.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
9.987, 09987 de la sèrie 38.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit i teníem pendents connectar amb Girona perquè l'Eduard Solà ens confirmi que, primer de tot... Solà, bona nit.
Bona nit.
Aquest és l'Eduard Solà amb so robòtic. O sigui que intentarem millorar la connexió. Intentarem confirmar que no és el Xisto, que ja ha arribat a Girona i que si pot connectar d'alguna manera o enviar-nos algun telegrama que ens expliqui una miqueta si ha patit molt o no amb aquesta victòria, la pròrroga del Girona al camp del Quintanar a la Copa. Avancem, però, perquè teníem pendents d'escoltar Joan Laporta al diari Esport en una entrevista on deixa certs dubtes a les possibilitats que el Barça té de fitxar aquest mes de gener. Roger Arbosa.
Sí, si fos per Laporta, fitxaria el mercat d'hivern, però bàsicament diu que el fair play financer colla més que abans?
No, no has carregat el document sonor?
Sí, en principi sí.
En principi sí.
En principi.
No sé, no, diu que no. Diu que no. Doncs, bé, és igual. Ens refiem de la teva paraula. I el fet és que, com no tens els ingressos dels vuitens de final de la Champions, que això ho asseguraves amb la Lliga, no tens el fair play financer que t'esperaves pel mes de gener, i això provoca certs dubtes que avui Joan Laporta ha expressat al dia.
Que ara tenen més problemes i que estan en converses amb la Lliga, cosa que agraeix perquè diu que en l'anterior ocasió la Lliga no els va avisar i ara els ha avisat, tot i que continua havent-hi aquests problemes ara més que mai.
Veurem què passa el mes de gener. Fa uns dies el Javi Miguel, al tercer temps de la TDT, va explicar que la idea del cos tècnic és reforçar l'equip al mercat d'hivern amb com a mínim un fitxatge i que ara mateix la prioritat seria un lateral dret. Tinc dues preguntes per vosaltres. Creieu que el Barça té tanta necessitat de reforçar-se al mercat d'hivern per generar el que sigui, noves palanques i fitxar un lateral dret o el jugador que necessiti Xavi, Uri?
No, necessitat, urgència, no. Si hi ha un jugador que tu pretenies fitxar el mes de juny i que es pot fitxar ara, aleshores sí. Però fer el que vas fer el passat mercat d'hivern, que vas fitxar jugadors que eren oportunitats de mercat, jo això no ho veig necessari ara.
Sònia?
No, és que a partir del gener et quedarà el que et quedi de Lliga i ja ets fora de la Champions, et quedarà l'Europa League i la Copa del Rei. Tal com tens la plantilla, és que estic molt d'acord amb l'Oriol. Si és una qüestió d'avançar-lo perquè a l'estiu ja tens molt clar que tal com presentaràs els números no t'ho deixaran fer, d'acord, però si no, si és com a fitxatge d'urgència pels 6 mesos de competició que queden, jo crec que ja vas fer la plantilla que podies fer i amb la que has d'anar fins a final de temporada a l'estiu.
El Costa, com ho veu?
Si fa no fa, és que ja fa dies que es parla, vaja, ho va explicar el Javi Miguel, que el Barça volia un lateral dret al mercat d'hivern, però és que no se m'acut quin lateral dret pots trobar al mercat d'hivern que et millori el que tens, i ja sé que el que tens no és gaire difícil de millorar, però vaja, no sé, no m'imagino que al mercat d'hivern puguis fitxar Alexander Arnold o Pavard o no ho sé, llavors per portar un jugador que acabem tenint la mateixa sensació que en Bellerín, jo no ho acabo de veure. Una altra història és, mira, ens va quedar pendent Bernardo Silva de l'estiu i resulta que ara el puguem fitxar, que és impensable, eh? Estic fent un exemple. Això sí que ho veuria, però si ja la porta ja està dient que no sap si la Lliga li donarà fair play pel mercat d'hivern, doncs oblida tant. I per portar duros a quatre pessetes, doncs jo no ho veig gaire.
Ricard, necessitat futbolística hi veus?
No. Si no hi ha un avantatge pel tema del fair play financer, jo crec que després del que hem sentit del president del Barça, jo crec que jo guardaria forces pel mercat d'estiu i acabaria la temporada amb la plantilla que has fet, que no està malament.
No buscaríeu...
Després tens un Araujo i un Koundé, que eren dos centrals que poden jugar a tallar els drets, que sí, ja ho han fet aquesta temporada, que no els has pogut tenir perquè han estat lesionats. Però representa que a partir del mes de gener ja es podràs disposar d'ells.
Sí, sí, si tornen bé del Mundial, sí. Algú té alguna informació que faci pensar que s'activarà una altra nova palanca, l'enèsima palanca, per buscar diners per fitxar el gener?
Recordo que Joan Laporta, ara no sé si va ser a l'assemblea, però més d'una vegada ha dit, bé, les sortides també són palanques, és a dir, per exemple, la sortida de Piqué ja és una palanca en si. Amb el que t'estalvies de... Ha caigut alguna cosa?
Ha caigut alguna cosa, sí.
Doncs això, que la sortida de Gerard Piqué, com a mínim en el que t'estalvies de sou d'aquesta temporada, ja et serveix per fer algun fitxatge, però clar, que ha de ser això que comentava abans l'Oriol, la típica oportunitat del mercat d'hivern, de jugador que et vingui gaire bé, que només l'hagis de pagar el sou i no sé fins a quin punt et serviria. També és possible que hi hagi alguna altra sortida. Llegia avui, crec que era ara no vull citar perquè no recordo on era la informació, que hi havia la possibilitat de Memphis Depay,
sí,
que pugui sortir traspassat en aquest mercat d'hivern. Aleshores,
clar,
ja vas acumulant
seva que no pas
jo crec que amb la baixa de Piqué no generaràs gaire fair play, perquè tot i que representa que li deixes de pagar a mitja temporada, jo crec que en l'acord...
No, però suficient com per el que deia, per pagar el sou d'algú, que sí, t'arribi, però això a pràcticament a cost zero, clar.
Jo crec que en l'acord final en Piqué acabarà cobrant part del contracte que se li deu. i tot el que se li pagui aquest any compta per la fitxa d'aquest any.
La Lliga s'atura. Ara farem un informe del que ha estat fins ara la Lliga del Barça, la temporada del Barça, amb l'Àlex Dalmas. Però abans, a veure si tenim sort ara. Solà, Girona.
Hola, què tal, Xavi?
On pares? Bona nit.
Soc a Girona, acabo d'arribar.
Què t'ha caigut? Perquè
no he sigut jo. Jo ho he sentit, però no he sigut jo, perquè soc al carrer, he sortit ja de l'estació de l'AVE, que quan havia d'entrar, precisament entrava en els túnels, i m'he quedat sense cobertura. Molt però ja soc a Girona i cap problema.
Has patit molt?
Pel viatge o pel partit?
No, pel partit.
Home, doncs sí, perquè realment quedar eliminat amb un equip de tercera federació, amb un Girona que ja va dir Mitchell, que volia fer història també a la Copa del Rei, doncs a les primeres de canvis doncs realment era una llàstima. Però sí que és veritat que el Girona no ha fet un bon partit, que ha hagut de sortir al rescat Estuani a la segona meitat amb un gol que a Quintanar del Rei han protestat molt, perquè fins i tot al final del partit ens preguntaven si la pilota havia entrat, i nosaltres també ens ho preguntàvem a la transmissió, però després sí que te n'adones que la pilota toca en el ferro de darrere, però sí que el Girona no ha fet un bon partit i que l'ha forçat la pròrroga un rival de tercera de federació i ha acabat amb molts titulars sobre el terreny de joc, tot i que només havia començat el partit amb un parell de titulars.
Gràcies, Solà.
Adeu.
La Copa ja repassada. Dimecres hi ha sorteig de la segona ronda. Es jugarà el 21-22 de desembre, un cop s'acabi el Mundial, i hi haurà l'Espanyol, el Girona i el Nàstic. I ara sí, informe trimestral del Barça.
Ja volem el pa sencer.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Abans del teu informe trimestral, tu no veus tampoc necessitat que el Barça fitxi algun jugador el mes de gener, eh?
No, crec que estem tots d'acord. Jo no crec que hi hagi necessitat imperiosa i, a més, els mercats d'hivern no acostumen a ser molt productius. Per tant, jo no ho crec.
Àlex, aquesta setmana al Tot Costa, no recordo, Jordi i Sònia, si va ser dimecres, dijous, us vau preguntar què havia après el Barça del Bernabéu, perquè després ha semblat, amb l'excepció del partit contra el Bayern, que l'equip ha crescut una miqueta, ha guanyat confiança, solidesa. Segons el teu parer, què ha après el Barça després del Bernabéu, Àlex?
Mira, per mi jo crec que ha après que en els partits importants no es pot exposar tant. És a dir, que no pot anar a la pressió alta durant els 90 minuts, que no pot mantenir la línia defensiva al mig del camp si el rival t'està sortint bé de pressió, i que d'alguna manera ha de controlar més els partits, ha de saber-ho llegir, ho hem dit més d'una setmana aquí, i crec que la setmana del Bernabéu amb Inter, crec que allà s'evidencia. I si ho personifiquem en una posició o en un concepte, jo crec que ja hem començat a veure canvi i crec que veurem canvi en el rol del segon extrem. És a dir, i perquè la gent ens entengui, jo crec que Dembélé i Rafinha en els partits grans no tornaran a coincidir, a no ser que hi hagi alguna emergència, però crec que dos extrems de desequilibri pur no els tornarem a veure. Tornarem a veure l'opció del quart migcampista o d'un extrem de continuïtat que t'ho poden fer Ansu i Ferran, però ells dos no.
A Burrum, el Marc Domènech, Ricard, oi que es va inventar el concepte
sí.
Extrem ordenat, extrem desordenat?
Extrem de desordre i extrem d'ordre.
Extrem
sí.
D'ordre i extrem de desordre. Sònia, crec que a Dembélé el podríem col·locar en una de les dues categories sense gaire problema, no?
En el d'ordre, no? Clarament.
Sí, en el d'ordre, segons es miri. Àlex, tens algunes dades interessants del que va de temporada del Barça?
Sí. Sí, mira, n'hem posat quatre. La primera d'elles és que el 40% dels gols del Barça en Lliga arriben a l'última mitja hora. Per tant, la importància dels segons partits, dels canvis, d'allò que diem, de moltes vegades donar importància a les segones parts dels partits. L'altra és que el Barça ha encaixat molt poc, només 5 gols en Lliga, però que el 60% dels gols encaixats arriben al primer quart d'hora. Per tant, l'activació ha de ser una cosa en la que el Barça s'hi ha de fixar. Després el tema de la varietat. El 97% dels gols han estat dins de l'àrea i només el 3%, és a dir, només un gol arriba des de fora de l'àrea.
I quin és aquest
gol?
Tema...
Sí, i aquest és un tema que també hem parlat diverses vegades. Crec que al Barça li falta una miqueta més de varietat, de fer mal al rival a través de més coses, i una d'elles és el xut des de la llarga distància.
Quin és el gol fora de l'àrea, Àlex?
És el de Rafinha,
l'altre
no?
dia.
Ah, i aquell de Lewandowski potser no és de fora l'àrea.
Crec que aquell està agafa la línia.
I el de Rafinha també, si entra al VAR, potser t'anulen aquesta estadística. El Barça és veritat que no té menes exteriors, ni amb Rafinha, ni amb Lewandowski, ni amb De Jong, ni amb ningú. És que no xuten des de fora, intenten acabar totes les jugades. I de quina manera les intenten acabar, Àlex?
Sí, l'altra i l'última dada és que el Barça és l'equip de la Lliga que més acaba els atacs amb centrada. És el 30% dels seus atacs acaben amb centrada, quan, per exemple, per ponderar-ho amb el rival directe, amb el Madrid, només ho fa el 21%. Què vol dir això? Jo crec que vol dir que et genera molt volum ofensiu, que t'arriba molt a camp contrari, que t'entra molt per fora, però que a vegades doncs s'accedeix massa en aquestes entrades.
I les entrades, pel meu gust, són un recurs per finalitzar... Normalment són un recurs per finalitzar un atac quan no tens més opcions. A mi aquesta dada, la veritat és que entre... L'entenc perquè el Barça ataca molt, molt posicionalment, perquè hi ha Lewandowski, però... No em deixa gaire tranquil. Messi ha aconseguit una entrevista, Roger Arbusà, a Universo Valdano, un magnífic espai d'entrevistes i de conversa sobre futbol amb Jorge Valdano, a Movistar. L'estrenen demà, però ja han avançat algunes frases, Roger.
Sí, un fragment dels elogis i l'admiració de Leo Messi cap a Pep Guardiola.
Pues en el camino te encontrá que eso también, Guardiola le hizo mucho mal al fútbol también, porque... Parecía tan fácil, tan sencillo que todo el mundo quería copiar después. Y sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de... te da cuenta de lo que hicimos, de lo que fue eso. Y...
Claramente el mejor entrenador que has tenido.
Sin duda, sin duda.
L'entrevista la meten demà a la nit per primera vegada a Movistar. Diria que la carta, potser d'aquí 10 minuts, ja es pot consultar. Com a mínim ho provarem aquesta nit quan arribem a casa, perquè serà interessant escoltar Leo Messi amb Jorge Valdano. Ja has vist, Sònia, està rendit a Guardiola, Messi.
Sí, jo crec que ha anat apreciant amb el temps... tot el que va aprendre de Guardiola, és a dir, que en el moment present potser ell no el valorava tant com l'ha pogut valorar després en contrast amb d'altres entrenadors. En alguna altra entrevista li recordo que sempre destaca dos d'entrenadors, Guardiola i Luis Enrique, que Luis Enrique també el té en el concepte,
sí,
tot i que probablement...
També a l'entrevista explica que li van demanar que es quedés a Luis Enrique. I parla per primera vegada, jo crec, del capítol del mes de gener.
Ah, sí?
De Noeta, sí. Bé, passa per sobre perquè Messi no entra en gaire profunditat, però el reconeix i explica que va tenir una relació espectacular amb Luis Enrique i que li van demanar que es quedés abans que quan va decidir marxar.
Et diu que després t'encuentres muchos guardiolas por ahí.
Sí, a mi, sabeu qui m'ha fet pensar, no?
Sí, a mi també.
Sí.
Home, però aleshores no són muchos, no?
No sé si el pluralitzar pots posar Valverde al mateix sac, no ho sé.
Però Valverde no era tan...
Jo crec que els muchos no anaven tots pels que ha tingut ell a la banqueta, sinó una manera de dir que havia trobat molta gent que es pensava que era Guardiola.
Intentant fer el mateix.
La influència del Barça de Guardiola ha estat mundial i global. Clar, i sortir des del darrere amb aquell integrisme, això no passava abans. Això és a partir del Barça de Guardiola, però ja no a nivell professional, a nivell amateuríssim, que ho explicava en l'entrevista. Sí.
Absolutament.
El que queda clar és que Messi és un tio que sap rectificar sobre les pròpies opinions, perquè encara me'n recordo d'aquell comiat de Guardiola contra l'Espanyol que Mascherano el va haver d'empènyer fins a la banqueta perquè saludés Guardiola.
Sí, és el que dèiem abans, que jo crec que, i no és una cosa que només li va passar a Messi, l'últim any de Guardiola jo crec que tots estaven tips de tots, és a dir, Guardiola dels jugadors i els jugadors de Guardiola, i que amb la distància, el temps... acabes valorant molt tot allò que vas aprendre en aquella etapa i de fet Guardiola i Messi s'haguessin pogut tornar a trobar, han tingut un parell d'oportunitats en què tots dos estaven disposats a tornar-se a trobar en les seves carreres professionals, però el que comentes, Costa, jo també ho recordo, és que en aquell moment no crec que fos tampoc ni tan sols una qüestió ja professional, sinó personal, que de tant trobar-se cada dia i de tanta intensitat que exigeix aquest entrenador...
Prendrem mal.
Sí, exacte.
Jo això ja ho entenc, però aquell Messi, que era un Messi jove i que encara no havia tingut Valverdes i Setiens i altres Guardioles, es pensava segurament que l'equip guanyava per ell, que en bona part ho feia, i després ha descobert que només amb ell no n'hi ha prou.
Podem canviar d'opinió, no?, a nivell general.
Si no ho deia com una crítica, ho dic com una constatació, i a mi em sembla molt bé que una persona que segurament té un ego enorme, doncs al cap del temps s'adona que potser no ho tenia ben mirat.
Amb el temps segur que els jugadors del Barça se repeteixen molt de com van tractar tant a Guardiola com a Luis Enrique.
Parlant de Messi.
Toca Doncas en la recta final d'aquest Club de la Mitjanit. Doncas, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Parlant de Messi, explica'ns en format de titular els indicis que tinguis que et facin pensar que Messi pot acabar tornant al Barça la temporada vinent. Titular a titular, el primer.
El primer, doncs, que Xavi és l'instigador de la tornada de Messi, que parla molt sovint amb el crac argentí i que ja li ha dit, com vam esmentar fa unes setmanes, que la seva posició seria la d'interior dret. Per whatsapps, per tota... per terra, mar i aire, intenta que el jugador torni a la disciplina del Barça.
Segon indici.
Alejandro Echeverría, l'ex-sunyat de Laporta, una persona que té molta ascendència amb Leo Messi, donat que quan era jove era el facilitador, era l'aconseguidor dels jugadors del Barça, i que ja va fer de pont entre Laporta i Xavi, i que ara està fent de pont entre Laporta i Messi.
Més coses.
Doncs aquesta tornada també va tenir un clic amb el moment del 25 de gener, al Sushi Bar, aquella trobada fortuïta entre, per una banda, Xavi Hernández, que estava celebrant el seu aniversari amb la seva dona i unes parelles amigues, i amb un altre reservat, i eren Busquets, Messi i Alba, celebrant, doncs, trobant-se, i en un moment de la nit l'entrenador del Barça es va tensar al reservat i va veure, doncs, que la química perdurava encara imperturbable entre els jugadors i l'entrenador.
Mes de gener, un sopar molt a prop de la ràdio per tal de Barcelona, en un restaurant japonès, trobada inesperada entre Messi i Xavi, podria ser l'inici de tot plegat. Doncs, si ara haguessis de situar un percentatge d'opcions que Messi torni al Barça l'estiu vinent, on el situaries?
Un 65%.
65%. Avui és l'aniversari de García, ho saps, eh?
Exacte.
Bueno, ho has posat a Twitter, clar que ho saps. Tu el coneixes personalment?
Doncs sí, vam coincidir una vegada amb el seu llibre, en la presentació del seu llibre fa uns anys. No li van dir que jo era la seva paròdia, però vam estar passant una bona estona, em va signar el llibre i em va signar el Don Balón número 1 de l'any 75.
Xavi, et deixes afegir una cosa després d'aquí sopar?
Sí.
El dia següent, quan Busquets arriba al vestidor, que els jugadors sabien que havia fet aquest sopar, tothom li va preguntar, hòstia, com està Leo, tal, no sé què, i la resposta de Busquets va ser, va loco por volver.
Va loco por volver. Gràcies, Uri. I gràcies, Doncas, bona nit.
Bona nit, una abraçada, saludos cordiales.
Aquesta cançó l'han fet uns nois de l'Argentina, diuen que Lionel mereix el Mundial i crec que es farà viral, que diuen ara, com el 2014, Mamá, decime que se siente. En una setmana començarà el Mundial. Sònia, ho tens tot preparat?
No, marxo demà cap a Doha amb el Salmurri i ara quan pengem haig d'acabar de gravar una pindoleta per demà al matí i haig de fer-me la maleta, què et sembla?
Vinga, doncs em sembla que tenim 30 segons per fer una enquesta entre tots. Selecció favorita per guanyar el Mundial, Uri?
França.
França. Sònia?
França.
França. Jordi?
Brasil.
Ricard?
Argentina.
Argentina. Del Mas?
Brasil.
Brasil. Dos França, dos Brasil, una Argentina. Arbusada, desempata.
Argentina.
Oh, triple empat, m'encanta.
Xavi, m'encanta. Desempata tu.
Alemanya. Gràcies a tots. A l'Uri, al Ricard, al Jordi. Sònia, bon viatge, cuida't molt.
Gràcies, vagi bé.
Et trobarem molt a faltar. I a l'Àlex Dalmas. Gràcies, bona nit.
Una abraçada, bona nit.
Adéu. Moment. moment de tancar aquest Club de la Mitjanit. Agrair la feina de l'equip del programa, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central, i el Roger Arbusà i el David Tubac a la redacció. I el record especial d'aquest diumenge és per al Dani Badia. Ens va deixar el diumenge 31 de juliol i avui hem tornat a ser una estona amb ell i també amb el Josep Maria Perelló, l'homenatge fantàstic que els ha fet el Tot Gira amb el David Clopés i companyia. Era un periodista total i una persona que amb les seves coses, com tothom, sempre t'ajudava. Sempre. I el trobem a faltar. Quan ens va deixar, vaig pensar que m'agradaria tenir l'enteresa que havia tingut el Dani per afrontar la pròpia mort. Una enteresa que desmuntava. En aquests 4 mesos, de tant en tant, vas pensant en el Dani. Avui ha tornat a ser amb nosaltres, gràcies al Tot Gira. Ha estat emocionant. Bona nit. I que passeu bona setmana.